Passen 8 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució. Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
Molt bon dia, Elisenda Carot. Estic tan atabalat i tan il·lusionat a la vegada. Home, perquè he compartit uns moments d'actuació fa una hora amb tu i...
Que bé que ho fem.
Estic molt nerviós. No, que bé que ho fas, jo. I m'he fet a crossa, jo he anat acompanyant.
Avui, família, estem nodrint el nostre canal de WhatsApp. Si voleu entrar al canal de WhatsApp de la solució per tenir informació exclusiva sobre el programa i tonteries variades exclusives sobre el programa, que no surten enlloc més, eh?
No, no, allà, i allà queden.
Vull dir, no és allò de no, és que després ho pengen a Instagram. No. Tu vols veure què passa dia a dia a l'oficina de Ràdio Cincinnati, que som nosaltres? T'has de donar d'alta d'aquest canal de WhatsApp de la solució. Com ho podeu fer? No és una comunitat de WhatsApp, és un canal de WhatsApp. Per tant, si voleu accedir-hi, ens heu d'escriure un WhatsApp, el nostre número de WhatsApp de tota la vida, el 677-38-77-19, i ens dieu: vull formar part de la solució, vull formar part del canal de la solució. Us enviem l'enllaç en exclusiva i allà que hi anem. Avui, divendres, el control tècnic i, com sempre, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la Carla Verdés, l'Alba Serrano, la Lídia Discipio i la Viena Gasa. Si avui és divendres, després de dues setmanes tenint-los separats, avui la parella de l'any torna i retorna. La solució, Malcom Otero, i la solucionet, Marta Pontnou. Hola, estimades.
Hola, bon dia. Estic bon dia. Tan contenta, pobret. Feia tant temps que no el veia, el trobava a faltar.
No, saps què passa? Que, a més, no m'avisen, perquè si no, que saben que diré que no.
Clar.
I vinc aquí, tot content, i sempre està bé la persona que substitueixi, però no és el mateix.
Ai. Em fa molta gràcia. Tu posa't bé el micro, que porta 50 anys en ràdio i encara no parles davant.
Està moreno. Que està moreno.
He decidit que aniré caminant a tot arreu. A Barcelona ara.
Molt bé, així t'estalvies el transport públic.
I doncs camino a tot arreu, deixo les nens a l'escola, doncs tinc 40 minuts fins a arribar a casa. Aleshores, cada dia camino...
És guai, caminar.
Sí.
I pots escoltar la ràdio.
Pots fer-ho sense samarreta, també.
Encara no.
A veure, aixeca't la samarreta, a veure si tens una paleta.
No.
Encara...
Hòstia. Home!
Sí.
Bueno, és que clar.
Hi ha una bandera allà.
Fes-ho sense samarreta. A tot això, Malcom i Marta, Reunited, que se'n diuen de Reunion, s'han portat la seva Coca-Cola Light o la Coca-Cola Zero, que es porten habitualment.
I xutxes.
L'altre, i xutxes, llaminadures. Xuxes. En fi, avui, mira, ara que teniu aquestes llaminadures sobre la taula, quina olor fa?
Això, maduixa àcida.
Maduixa àcida. Doncs avui us portem una solució sensorial. Avui parlem d'olors. Avui revisarem tot el que volíeu saber del sentit de l'olfacte. Com funciona el sentit de l'olfacte? Quins mecanismes intervenen en les olors que percebem? Quants i quins tipus d'olors hi ha? N'hi ha com, per exemple, el sabor, saps allò que diuen? No, a part de la llengua de davant és el salat, els costats, m'estic inventant, l'àcid. Al darrere més, els dolços. N'hi ha d'olors? Passa el mateix? Quants i quins tipus d'olors hi ha? Per què ens agraden més unes olors que d'altres? Si sabem que hi ha 5 gustos bàsics, ara ens ho dèiem, existeixen 5 colors bàsiques. Hi ha persones més sensibles que d'altres a les olors? Tenen més sentit de l'olfacte? Canvia aquest sentit de l'olfacte al llarg de la vida? A mesura que ens fem grans, podem arribar a perdre aquest sentit de l'olfacte? Té la solució a aquestes preguntes una autoritat en la matèria. Davant un fort aplaudiment per en Joaquim Mullol Miret. Molt bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Molt bé.
Així d'entrada, el doctor Mullol, que sapigueu, és director de la Unitat de Rinologia i Clínica de l'Olfacte del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Clínic de Barcelona i especialista de Barna Clínic. Així d'entrada, quan has entrat a l'estudi, què fa olor aquest estudi? De què fa olor?
No gran cosa. Es nota una frescor i una miqueta d'olor a el que jo anomeno plàstic.
Plàstic. Ah, el que tu anomenes plàstic.
Claro, perquè no tothom és un... Els olors són conceptes molt, molt, molt subjectius.
Tan subjectiu com que una de les coses que més ha xocat en la nostra recerca ha estat que el doctor sosté que científicament no es pot parlar d'olors agradables ni desagradables. Expliqui'ns això.
Bueno, depenem de lo que parlem o olor. O sigui, si olor és la definició d'una estimulació d'un receptor de l'olfacte, l'agradabilitat o la desagradabilitat d'un olor ve donat més per les experiències personals o per l'educació que no pas perquè hi hagi una olor que es pugui definir així.
Mm. És a dir, és un constructe, perdó, és un constructe social.
Sí, bueno, cal tenir en compte també de que nosaltres, quan inspirem aire, no sol estimulem l'olfacte, sinó que estimulem els receptors del fred i sensitius que hi ha al nas.
Mm-hmm.
I poden haver substàncies desagradables, com això, per exemple, el fum, o algunes substàncies químiques que hi ha a l'ambient, que no són olfactives, que no tenen un efecte olfactiu, però irriten el nas i donen una percepció desagradable. Això s'ha de parar a compte.
És que ara m'ha canviat una mica els esquemes, perquè jo tenia entès o pensava que, per exemple, els excrements fan aquesta olor perquè nosaltres no ens mengem, perquè és com un detector, vull dir que ja és una olor dolenta, vull dir que la merda fa olor a merda perquè no la mengem, vull dir que és una mena d'avís.
No, fet o fake?
Hi ha molts animals que mengen excrements.
Sí, no.
I els excrements se'ls mengen molts altres aliments. Vull dir, l'excrement en si mateix, l'olor, no té, o la suor o qualsevol cosa, no té per què considerada dolenta si no ens han educat o nosaltres no ho hem associat a coses relativament dolentes o desagradables.
Deixeu-me fer crida, ara que parlem d'olors i de connexions cerebrals. Avui la crida és una mica tirada a la nostàlgia, que l'altre dia en parlàvem, i de fet se'ns va ocórrer aquest tema arran d'un dia que parlàvem de nostàlgia i dèiem, ostres, les olors, no?, com en remeten a fets del passat.
Sí, perquè parlàvem de tot allò que ens aboca, la música, el sabor, però també les olors, i per això podeu trucar al 93207474 o enviar missatges de text al WhatsApp del programa, aquell que teniu guardat, i com la solució amb Elisenda Carot, explicant-nos quina olor us transporta a un record. Per exemple, olor de roba neta us transporta a aquells estius a casa de l'àvia, per exemple, que s'assecava en 10 minuts, aquella
clavat,
roba.
La roba assecada al sol fa una altra olor.
Doncs la Mònica diu, jo tinc records de l'olor del forn de pa on m'enviaven a comprar, aquí al barri de Sarrià de Barcelona. Diu, tenia 7 o 8 anys i sempre deixava passar tothom només per olorar el pa i la coca ensucrada. I hi havia algú del forn que em deia, nena, i tu què vols que fa estona que esperes? Perquè deixava passar tothom.
Olors que us remeten a una situació, a un lloc, a una persona, allò que dius, buah, és que sento aquesta olor i me'n vaig a... Vosaltres en teniu algun d'associat amb molta càrrega emocional?
Jo tinc molts, però hi ha un que m'agrada molt, que és l'olor a salitre. No sé com es diu exactament. No,
l'olor
sé
a salitre, la de mar.
Sí, però no al mar, sinó als ports, les roques.
Ah,
que,
sí.
Sí que és com aquesta olor d'ostra, és per això m'agrada, m'encanta. Aquesta olor em porta a la infantesa. Ja sabeu que a part de la literatura el que més m'agrada al món és menjar, i també em porta a certes coses que m'agrada molt menjar. Vull dir que és una olor que em porta directament, és felicitat per mi.
Mira, entronco amb el que dius. L'olor a xarxa de pescar assecada al sol. Sí, aquella olor que fan els ports, aquella zona, a mi em recorda, a mi em transporta a Palamós i al Port de la Selva, no? Els dos punts on la meva família està allà, no? I m'hi porta directament, eh?
Doncs jo en tinc una que és molt peculiar i que no la trobo, és que especialment no és com el Marc el pots anar a buscar, que és una olor d'un cosmètic, però no sé quin concretament. Mm-hmm. I de vegades obres alguna cosa... I és una olor que em recorda a les joguines.
Ah, sí,
a unes joguines que és una barreja entre plàstic, més maduixa, i és un joc com concret que fèiem amb les meves amigues, que alguna d'elles, i no sé quina, tenia una joguina que feia aquesta olor, i a vegades aquesta olor està en els cosmètics, no? Mm-hmm. I a vegades obres alguna cosa i fas...
I pam, te'n vas, eh?
I te'n vas allà a
és
jugar amb aquell
això.
Menjador, amb aquell moment, aquella hora, aquell hivern, no?
Avui, quina olor us transporta? El 677-38-77-19 i el 93-201-7474. Compartiu amb nosaltres. Quina olor us transporta en un moment molt concret de la vostra vida. Ara parlant de transportar, és cert que a través de les olors, a través del sentit de l'olfacte, és el sentit a través del qual ens més fàcilment activem la memòria?
Bé, jo no estic segur de que això sigui totalment cert. Això ve molt de la filosofia dels llibres del Proust i del Ratatouille mateix, la pel·lícula Ratatouille.
Però era el sabor, no, Ratatouille?
No, també. Ah. Però és que al fin i cap, sabor, olor, tot això... El sabor és una barreja d'olor i gust i altres sentits. No és una única sensació. I sí, evidentment, la memòria olfactiva és fonamental per nosaltres. Sense memòria olfactiva seria difícil de que féssim aquestes associacions que fem de cultura i formació i educació respecte a les olors. Mm-hmm.
De seguida li preguntaré si és possible que hi hagi gent sense olfacte i si es pot perdre, si es pot recuperar, si neixes sense olfacte. Abans, però, deixeu-me saludar l'Antònia. A veure, la tenim al telèfon. Antònia, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, des de Rubí, quina és l'olor que et remet a tu al passat, a un record?
El formatge Gouda.
El formatge Gouda, epa, ojo. El Malcolm també el porta a llocs. A on et porta, tu?
Em porta a l'escola, quan jo era petita. Que, sí, el senyor... No m'agradaria dir... Diria que el nom ja m'emprenyo molt.
El dictador.
Sí, amb el perit aquest, sí. Doncs a les escoles nacionals donaven tros de formatge i llet en pols.
Ostres.
I m'agradava molt a mi aquell formatge.
Oh.
I l'olor aquella, em compro Gouda de tant en tant... I
te'n vas al passat,
sempre,
eh?
Sempre me'n vaig amb
doncs,
els
Antònia,
amics de l'escola.
Doncs, Antònia, gràcies per haver compartit això amb nosaltres i has clavat exactament el que demanem avui de l'audiència. Una abraçada bonica, fins ara.
Vinga, gràcies.
Adéu, adéu. Anna, bon dia. Anna Sant Feliu, bon dia.
Sí, bon dia.
Escolta'm,
mira,
què?
Hi ha una olor que em recorda molt quan era petita, quan anava a comprar carn amb la meva mare.
Sí.
Llavors no hi havia neveres a les carnisseries, hi havia un mostrador de marbre amb les carns allí a sobre, crues. I jo doncs, me'n recordo que posava el nas allà, a prop, i olorava aquella olor de la carn crua. Que era una olor que és agradable, eh? No, si la carn és fresca, no és una olor... Ara no m'agrada la carn, no em menjo, eh? Però aquella olor era com una olor dulçona, no sé, mira...
Una olor particular de carn fresca,
sí,
sobre el mostrador.
Anava amb la meva mare i tufava el nas allà al mostrador.
Anna, gràcies per haver compartit aquesta experiència. Una abraçada,
venga,
bonica.
Adéu.
Fins ara. Adéu, adéu. Va, i acabem la primera tanda amb la Maria. Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Maria de Castellà, a veure, quina olor transporta al passat?
Mira, l'olor dels trens.
L'olor dels trens?
L'olor dels trens, perquè nosaltres veníem d'Andalusia. Bueno, jo vivia aquí, però la meva família estava allà a Andalusia i anàvem cada any. I compta 20, 20 i pico d'hores amb aquell tren, i ara encara me'n recordo, quan sento aquella olor, els meus estius.
Ai, que bonic. Una espècie d'olor pneumàtic que et pugui transportar a un món feliç, eh? M'agrada.
És com un oli o alguna cosa, saps? Aquells compartiments que anaven... Bueno, és que...
És clar, és entre fusta, pneumàtic, pot ser, no ho sé, altres elements, no?, que hi hagi en un tren. Maria, gràcies per trucar-nos, bonica, una abraçada.
Bueno, bons records.
Fins ara. Adéu, adéu.
Bons records i trens, ja és prou.
Bueno, sí, està bé,
escolta'm,
cadascú. El que dèiem, eh? Pot ser que hi hagi algú que hagi nascut sense sentit de l'olfacte?
Sí.
Oh?
Sí, sí. Hi ha una patologia que es diu l'anòsmia congènita, que afecta... És una malaltia rara, i que és, hi ha diferent... N'hi ha algunes que tenen una relació genètica, altres no, i tot això, i es dona amb molt poca freqüència, un cada 6.000 o cada 10.000 casos, també depenent de si és home o dona, i es dona, en veiem de tant en quant. Molt infreqüent.
I pot ser que n'hi hagi alguna patologia que sigui per massa, algú que en sent més del compte, perquè passa una cosa durant l'embaràs,
i després no marxa això, eh?
Per vida.
Per
a les
vida.
Dones et queda per vida, que si jo sentia 25 olors, ara en sento 250.000 i passes a odiar unes olors que abans, com ara...
Eren igual?
Suavitzants, desodorants forts i colònies
no
d'homes forts, i ara... Vomitaries.
Per tant, pot ser que un desencadenant, com per exemple un embaràs, aguditzi el sentit de l'olfacte, o fins i tot que canviï les preferències?
O que hi hagi gent que en senti més.
Però que de fet és un superpoder. Jo recordo la meva dona que deia... A la cantonada hi ha un camió d'aquesta de les escombraries.
Molt fort. Sí, clar, això et serveix perquè passes per davant de la trona del nen, o a mi em va ser, ui, aquest nen va cagat.
Sí.
No, què dius?
O el marit, com et tornis a posar aquest desodorant, t'abandono.
Exacte. Què hem de dir al respecte d'això?
Bueno, a veure, l'estudi de l'embaràs i la relació amb l'olfacte, s'han fet estudis, inclús epidemiològics i tot això, i realment el que s'ha vist és que, més que augmentar l'olfacte o disminuir-lo i tot això, hi ha una modificació de l'olfacte.
D'acord.
Possiblement per qüestions hormonals, de canvis hormonals. Penso que està molt, molt relacionat el sindet de l'olfacte amb tot el que és el sistema de la hipòfisi i tot això. I la major part de la gent, aquests canvis que sofreix durant l'embaràs, després tornen a la normalitat anterior, o no.
No, a mi ja et dic que no, 10 anys després i...
No. Igual.
Ara el doctor ha dit hipòfisi. A veure, comencem pel principi. Com funciona el sistema olfactiu?
El sistema olfactiu és un dels com els números primers, si ho veus la pel·lícula Contact, que transmeten els extraterrestres en el... D'això, hi ha el que en diem uns parells craneals, que són 12 nervis bàsics.
Que tenim al cap?
Que tenim 12
nervis
cap,
bàsics, d'acord.
I un d'ells és l'olfacte. I és, diríem, és l'única o una de les úniques parts del sistema nerviós central que es fa extern, vull dir, que surt a fora.
Amic. Tot l'altre es queda, diguéssim, com un cablejat dintre
teu. Tot és cablejat intern i després passa això, no? I aquest sistema olfactiu intern és el que ens dona la sensació olfactiva. Perquè, clar, nosaltres hi ha unes vies, sempre qualsevol sentit funciona igual, hi ha unes vies que capten una percepció externa i llavors la transmeten al cervell i el cervell en som conscients d'aquesta cosa. O sigui, nosaltres veiem amb el cervell. L'ull és simplement...
És com si arribés un missatge que el cervell decodifica.
Exacte. És un decodificació. És la televisió. S'envia una imatge o la ràdio i tens un aparell que decodifica això i és quan nosaltres tenim la sensació d'olorar o la sensació de veure...
O de sentir.
O de sentir.
Mira, això saps com es veu molt clar? Perquè la gent ens entengui a casa. La gent que porten implants coclears, que és aquest implant a la còclea, que capten el soroll de fora i ho transmeten al cervell, el primer cop que els hi endollen de grans, de petits no, perquè aleshores ja ells aprenen a sentir-hi de sempre, no? Però quan els hi han posat de grans, el que et diuen és jo al principi no sento sons. Jo tinc la sensació que el cervell em vibra, perquè en realitat arriba una vibració. M'explico? És després el cervell que decodifica i diu, d'acord, aquesta vibració vol dir aquest so. I això ho fem al llarg dels anys. Per això, aquells vídeos que diuen no li han enxufat l'implant coclear i de sobte ja ha sentit, no. Només això si era oient abans de perdre l'oïda. Si no, ni de broma sentiria directament. No? És una bona analogia perquè la gent ens entengui.
Sí. Bàsicament no és el mateix. Vull dir, passa que nosaltres no tenim poder implants olfactius.
Quina llàstima, eh?
Bueno, tot arribarà.
Aquesta relació que has mandat abans entre el gust i l'olfacte, perquè jo recordo que jo tenia un tiet que va tenir un accident un cop al cap i va perdre l'olfacte i el gust, tot junt. I jo recordo que quan hi havia la pandèmia del Covid, jo vaig agafar el primer cop el Covid, també vaig perdre l'olfacte i el gust a la vegada. O sigui, per què estan tan relacionats?
Bueno, primer, sempre com amb totes les coses, hem de saber de què estem parlant. Vull dir, a què diem gust?
Vull dir, per exemple, jo no tenia olfacte, però vaig per demostrar-me que m'havia perdut el gust, vaig agafar una cullereta de tabasco i no em picava.
No picava.
I vaig dir, una cosa rara em passa.
Sí. Bueno, ara s'entén, no?, si és un dels nervis cerebrals.
Sí, sí, però no és el que normalment la gent et ve. La gent et ve amb la patologia i quan vens amb veus volants de metges que t'envien, és pacient que ha perdut l'olfacte i el gust. I el 90% d'aquests pacients que diuen que ha perdut l'olfacte i el gust el tenen perfecte. Perquè el confonem. El confonem. Vull dir, una cosa és el gust i l'altra és el sabor. Quan nosaltres mengem, som capaços d'identificar si allò és una paella o si allò és bollastre amb bolets o qualsevol cosa d'aquestes. Això no únicament ens ho dona el gust o l'olfacte. Això ens ho dona un conjunt de sentits. Inclús la vista o l'oïda. Si no, si ho intentem menjar mai a les fosques, veureu la diferència de lo que passa. O explica-li tu als que fabriquen crackers, si els hi traguessis el crack aquest del ceroll,
les galatetes aquestes salades.
Se'ls aniria el negoci a terra. Per tant, el sabor és algo molt complex i que agafa diferents d'això. I el gust té unes característiques i l'olfacte té unes altres molt més amples. Al perdre un d'aquests sentits, perds el sabor. I moltes vegades et penses que ho has perdut tot. I no és veritat.
Mira, arran d'això, és que no us ho creureu, ens truca l'Albert, que diu que va perdre el sentit de l'olfacte durant la Covid. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, des de la Garrotxa, quina edat tens? Perquè ens fem a la idea, Albert.
66.
66 anys. A veure, tu vas perdre el sentit de l'olfacte i sabor, també, o només olfacte?
No, olfacte.
Olfacte. Durant la Covid, explica.
El vaig perdre i he distorsionat algunes dolors. Perquè a vegades, passant per algun lloc, així amb colla, la gent diu quina olor més bona i a mi em sembla que és pudor. I a l'inrevés.
Consulta pel doctor. Aprofita que el tens aquí, Albert.
Algú s'ha canviat aquí dalt. No sé com es pot reconduir això. Jo intento treballar-ho doncs agafant olors conegudes o de perfums o així, i aviam si ho noto, però no...
com reentrenar. Es pot reentrenar? Sí, la pregunta vindria a ser, Albert, si es pot reentrenar o no l'olfacte i si la manera que ho estaves fent era la correcta. Entenc que és la pregunta, entenc que vas en cotxe, et responem per antena, d'acord?
Perfecte, gràcies.
Una abraçada, bonic, gràcies per trucar. Adeu. Fins ara, adeu. Adeu. Què li podem dir a l'Albert?
Bé, com ells, el 80% dels pacients que van passar la Covid van perdre l'olfacte. I alguns d'ells, el 60%, va perdre el gust també. Uh-huh. I després el van recuperar molts d'ells, encara que a molts pacients, després de passar la Covid, els hi ha quedat un trastorn de per vida. A vegades no de pèrdua, sinó d'alteració.
Com el que ens deia l'embaràs.
Perquè s'ha de fer una regeneració, o sigui, s'ha destruït l'epiteli olfactori, amb tots els receptors i tot, hi ha hagut per l'efecte viral.
És a dir, s'ha destruït tot això?
Sí. La Covid, el SARS-CoV-2, s'agafava amb unes proteïnes de la mucosa olfactòria i matava un tipus de cèl·lules i acabava destruint tot el epiteli olfactori. Perquè l'epiteli olfactori es regenera. A vegades es regenera bé, però a vegades no es regenera bé. Com si diguéssim, la pell.
Els queloides, no?
Els queloides, o la cicatriu, o tot això. I llavors l'organisme, el cervell, torna a rebre impulsos que li venen de l'exterior, però ell, el cervell no reconeix aquells impulsos de la mateixa manera. Jo he rebut uns altres impulsos. Què és això? I s'ha d'acostumar...
Es pot reeducar. I com ho ha de fer l'Albert? Perquè l'Albert deia, jo intento provar a veure si ensumo les coses com ho feia abans, no?
A veure, s'ha vist...
Fem una cosa. Anem a la publicitat, ara just que són 2:15, i em fas un tutorial per tota aquella gent que conegueu algú que hagi perdut el sentit de l'olfacte arran de la Covid o arran d'algun altre tipus de malaltia, aquest epiteli que s'hagi destruït, doncs ara de seguida el doctor ens diu com hem de reentrenar l'olfacte. No sé si serveix per postembarassades.
La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Sento l'olor de l'enemic que s'atensa misteri.
Passen 3 minutets de 2:15 del migdia. Avui parlem d'olors. Com funciona el sentit de l'olfacte? Tots ho sentim igual. Pot haver-hi alteracions, aquest sentit de l'olfacte? I ara ens ha trucat l'Albert i ens ha dit que havia perdut el sentit de l'olfacte durant la Covid i deia, com es pot reeducar això? Com podem entrenar el sistema olfactiu per tornar a poder olorar les coses? A veure, el doctor Joaquim Mullol Miret, director de la Unitat de Rinologia i Clínica de l'Olfacte del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Clínic de Barcelona i especialista de Barna Clínica, en té la resposta. A veure, què els diem a aquests tipus de pacients?
Bé, l'entrenament és senzill. Ja nosaltres, quan ens entrenem, quan fem la vida normal, ja ens entrenem. Mm-hmm. Ja olorem menjars, ja olorem coses, i ja és un entrenament, no? Però un entrenament afegit és crear uns moments al dia, no solen ser 5-10 minuts, a olorar i a concentrar-nos en olors que percebim. Amb això es basa el reentrenament, eh? Vull dir, es pot fer casolà, de forma casolana, o venen kits que estan validats.
Ah, kits validats, i això
sí,
no ho compres.
Kits validats i kits no validats. A la pandèmia van començar a sortir kits que ningú havia demostrat que funcionessin, però era un negoci.
Ah, clar.
Clar. I llavors, però n'hi ha de kits validats, eh? I nosaltres n'hem desenvolupat un, per exemple, i és el que fem servir al clínic. I aquesta és la forma d'entrenar l'olfacte, i el que hem vist és que el número de neurones, quan tu fas entrenament, i això amb models amb rates, es pot veure, perquè tu pots quantificar, en humans és més difícil de quantificar, quan tu entrenes una rata que li has destruït el sistema olfactori previ, aquesta rata torna a olorar molt més ràpidament quan li has ficat les olors i li has estimulat l'olfacte. I després es veu que el número de neurones que es creen i tot això és molt superior. Pues, l'entrenament és el que fa això.
Com de vegades et diuen, no paris atenció a una ferida que així no la sents tant, no? En canvi, quan focalitzes tota la teva atenció vas creant nous circuits neurològics destinats a mirar allò, no?
Un exemple. Quan tu has passat un accident i t'has tigurat 3 mesos al llit, tu t'alces i no tens força, no pots caminar i tot això. Llavors fas entrenament, i fas un entrenament i entrenament. Per què segueix aquell entrenament? Per crear noves cèl·lules musculars i noves cèl·lules òssies. O sigui, l'acció que fa un òrgan S'estimula la creació de nova cel·lularitat quan tu l'estimules. I amb l'olfacte passa el mateix, i amb la vista passa el mateix. Vull dir, es creen noves cel·lularitats si tu l'estimules apropiadament.
Per tant, en aquest oient, l'Albert, que ell ho ha fet entrenament a casa, així com d'estar per casa mai millor dit, li recomanes que vagi al metge i pregunti per aquests kits d'entrenament per l'olfacte, eh?
Sí, però ja et dic, no és el mateix intentar un entrenament quan una persona ha perdut l'olfacte i fa un mes que l'ha perdut que quan fa 3 anys.
Clar.
Vull dir, la possibilitat de millora, o 6, la millora o mitjançant entrenament després del temps que has perdut l'olfacte va baixant radicalment.
Ui, quina llàstima.
Va baixant radicalment.
Mira, una altra consulta, Marta, això et ressonarà.
Digues.
Lourdes, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, tu tens una consulta o vols explicar-nos que ets especialment sensible a les olors, a qualsevol?
Sí, la veritat és que ho soc cada vegada més, fins al punt de que he deixat d'utilitzar suavitzants, és que més per la cara fan olor, el xampú, el gel i totes aquestes coses.
Per tant,
i tampoc no, i de colònia l'única que em posa és un tipus de colònia fresca i a damunt de la roba, no me la posa ni a la pell.
I jo et pregunto, una pregunta abans que t'ho pregunti el doctor, Lourdes, és un tema que et molesta a nivell de percepció o que et trobes malament, tipus sensibilitat química?
No, em molesta l'olor. Però
jo
també,
aquesta.
Per exemple, si hi ha una persona que està al meu costat i porta una colònia molt forta, no aguanto de marxar del costat seu, no puc.
Em passa exactament el mateix. O sigui, si algú porta una colònia massa forta, si algú porta un suavitzant massa fort, només passa pel meu costat i em molesta. I jo m'he arribat a aixecar de cafeteries perquè la persona, sobretot a vegades aquests homes que porten aquest patxul i aquesta fortó, i jo marxo. I no és... No, l'únic que em fa és que em molesta i llavors si estic menjant o estic bevent o això, és que no em puc concentrar i realment és que m'atabala i m'ennuvola i tot.
Què li podem dir a la Lourdes, doctor?
Bueno, que és veritat, això passa, vull dir, hi ha gent que no arriben a tolerar les olors. El problema és que quan parlem de no tolerar les olors, rarament les olors són pures. Llavors, nosaltres, el que hem comentat abans, no? Hi ha tota una sèrie de substàncies químiques. Les olors, hi ha components olfactius i components químics, i poden ser hiperreactivitat. O sigui, hi ha molta gent que sofreix d'hiperreactivitat, hiperreactivitat nasal, hiperreactivitat bronquial, de substàncies que estimulen la mucosa nasal o la mucosa bronquial i crea hiperreactivitat, i això crea una sensació desagradable. Desagradable al respirar, quan és a baix, i desagradable de lo que estem inhalant a la part superior. Però no sempre és l'olor o la proteïna que és responsable de l'olfacte, de la que és la responsable d'allò, sinó moltes altres proteïnes que estan estimulant altres receptors.
Què li podem dir a la Lourdes? Com pot evitar això?
Home,
mascareta?
Pot evitar-ho. Evitar-ho.
Mascareta?
Evitar no. Totes aquelles substàncies que envellen i creen trastorn. A veure, mascareta, no, perquè hi ha molta gent que li passa amb les substàncies de la neteja. Les neteges tenen alts components químics, de substàncies químiques, o amb el lleixí, o amb moltes altres que fiquen, a part de l'olor de pi, fiquen moltes altres substàncies a la neteja que poden ser intolerants. I
poden ser al·lèrgics també, no?
L'al·lèrgia és un altre assumpte.
Ah, d'acord.
L'al·lèrgia hi ha d'haver una reacció immunològica entremig. Perquè sigui una substància... Tu siguis al·lèrgic a alguna cosa. O sigui, moltes vegades no és al·lèrgia, sinó intolerància. Jo parlaria més d'intolerància a determinades substàncies que no tolerem.
Per tant, responent a la Lourdes, no anar-hi, perquè no es pot desaprendre el sentit de l'olfacte. No. Lourdes, estem fotudes, eh?
Sí.
Per tant, has provat mascareta, de posar-te una mascareta de roba o així?
Bueno, alguna vegada, doncs, també, sí.
Home, jo recordo...
Els productes de neteja que comentàveu també em passa. Per exemple, l'amoníac no el puc fer servir, la lleixiu tampoc, perquè és que em tapo quasi com m'ofegues, depèn de la quantitat que n'hi hagi.
O a vegades agafar un avió i et toca 8 hores i et seu al costat el senyor que va tot trajat i que s'ha posat de sobre.
Ara m'heu recordat una vegada que vaig agafar un tren fins a Cádiz.
Sí.
8 hores de tren.
Sí,
bueno, 8 hores o més hores de tren, ara recordo. Una senyora al meu costat posant-se, jo li vaig dir Chanés número 5, perquè no era Chanel, perquè allò com s'ho fotia. De veritat, em va donar un viatge que vaig demanar a una persona que em canviés el lloc, eh?
Perquè hi ha persones que es pensen, o sigui, es posen colònia, llavors diuen, no, és que a mi no m'aguanta, ja no, no, ja no te la sents tu,
això
ja no te la sents tu perquè t'has acostumat.
El doctor.
Llavors, hi ha gent que s'acostuma a anar-se a posar en colònia tota l'estona a sobre per sentir-se-la. Clar, al moment que te la tires te la sents, després ja no. Però no cal que la senti tot Barcelona.
Per favor.
Jo pararia la gent perquè li diria, perdona, no cal que et posis
tanta
colònia.
Fas dos plus i ja està.
Fas pudor.
Jo és que tindria 150.000 preguntes, eh?
A veure, no acabaríem. Per cert, acomiadem a la Lourdes, que s'està florint el telèfon. Lourdes, gràcies, estimada, t'acompanyem en el sentiment i, no ho sé, separa't de la gent que faci aquesta pudor.
Una altra cosa, Elisenda, que comentava també respecte a això de l'anòsmia.
Sí.
En el meu cas, bueno, en el cas de la meva mare, va ser com un símptoma precoç al Parkinson.
Epa!
I llavors, bueno, no sé, li volia preguntar al doctor que tenim aquí, doncs, a veure si ell ho veu possible i si és així realment.
Doncs mira, ara li pregunto. Em guardo la pregunta a Lourdes i li tirem en una estoneta. Fins ara, bonica.
D'acord. Gràcies, adéu, bon dia.
Què estaves dient, Malcolm?
Tenia diverses coses. Primer, perquè parlant la gent que no suporta olors concrets i tal, jo tinc la sensació que als olors t'acostumes, no? Vull dir que quan arribes... Passo a la Índia, per exemple, un lloc que els molt fort. El primer moment, la veritat és que és molt fort. Quan portes unes hores, t'acostumes. No? És igual que la gent que viu al costat de la via del tren, que ja no sent el tren. No?
O la campana.
Aleshores, jo tinc aquesta situació. Vull dir, jo tinc un amic company meu, que sembla que fa olor, una olor no molt bona. I un dia el meu fill em va dir, fa olor a moll. El teu amic.
Què?
Moll, com moll. Amullat.
Ah, moll. Clar, perquè sí. No eixuga la roba.
I vaig pensar... I un dia em vaig fixar i és veritat. Saps? Vull dir, i vaig dir, hosti, no m'havia donat mai, porto moltes hores.
Interessant, eh? Això.
Perquè són dels també, que tenen la roba a l'interior.
Entroncant amb el que deia la Marta, de que la gent es posa colònia i al cap d'un temps és una llàstima que et gastes 200 euros, no, 70 euros en una colònia i després no la sents, creem resistència a les olors? És a dir, ens acostumem?
No, no és un problema de resistències, és un problema d'aclimatació. O sigui, el nostre cervell està dissenyat per captar diferències.
Ah.
Llavors, si nosaltres ens posem a molta olor o a una quantitat d'olor important, el nostre cervell s'acaba acostumant allò perquè és l'estímul que li arriba.
Que és el que passa amb la nostra pròpia colònia.
Ah, exacte. Clar.
Senyores llavors... de Barcelona i senyors de Barcelona, un cop i prou, per favor.
Sí. I llavors, això és molt habitual. O sigui, tu entres en un ambient, surts del carrer, en una habitació, ara no tant, però abans, que es fumava i tot això, entraves allà i allò era horrorós. Però quan portaves mitja hora allí, ja no notaves res. Tot era igual. Ho tornaves a notar si sorties i tornaves a entrar. I això és el que els passa als fumadors. Els fumadors s'acostumen a tenir al nas tan estímul brutal que tenen la sensació de que no oloren bé. Però quan deixen de fumar, tornen a olorar bé.
Ah, amic, per tant, és reversible. Els fumadors, fumadores que ens esteu escoltant, és reversible. Mira, la meva obsessió era quina quantitat de colònies m'he de comprar diferents per anar-les rotant, perquè així cada vegada que torni la colònia la puc tornar a disfrutar. Perquè jo no la compro per vosaltres, la compro per mi.
Un momentet al matí, un flis i prou.
Set colònies diferents he arribat a tenir en rotació. A veure, el 677-3877-19 ha explotat el WhatsApp.
Sí, i és rotatori perquè hem començat parlant d'olors que es transporten, però ara ha derivat la conversa cap a altres temes. Per exemple, l'Agnès té sensibilitat química, diu olor a productes químiques, diu com la Pont Nou també, olor a clients suats. Diu, i se'n posen a la llengua totes aquestes olors.
Oh,
i
es
posa un exemple. Un exemple, diu, quan treballava en una entitat bancària, el polsim dels bitllets que hi havia a la màquina de comptar, el segon ja els tenia la llengua.
Uau!
Mira, no faria rica, cap pena.
No pots ser rica.
Com és que migra, això? Com és que migra? El doctor no va fent sí, sí, sí.
Nosaltres, quan respirem, passa cap a la quana i baixa cap a baix. De fet, això s'ha fet molt amb el que en diuen els olors gustatius. Mm-hmm. A molts aeroports i a molts llocs fiquen olors desodorants amb components molt importants que passen a la llengua i tenen gust a maduixa.
Ah.
I llavors tu, al cap d'una estona d'estar en aquell ambient, estàs notant el gust de dolç, l'estàs notant. El mateix passa amb altres substàncies sensitives.
Per això té tot el sentit del món que ens ha trucat la Roser, que no l'hem pogut fer entrar, que diu, ha perdut la visió i des de llavors li costa molt identificar les olors, que és una mica el que deies, no? La convergència
bueno,
de diferents sentits.
Això no sol ser habitual,
Vull dir,
no sol ser habitual. O sigui, pot passar-li a una persona, de que li costi olorar i tot això. Jo diria que més aviat canvia. El que sol passar és que les persones que han perdut la vista, jo tinc diversos cecs dintre els meus pacients i tot això, que l'olfacte és un passa a ser un òrgan més primari, o sigui, més important.
Clar, dona més informació.
I va pel carrer i diu, jo tinc una senyora que em diu, jo vaig pel carrer i amb el bastó, i la meva guia és el bastó, però també les olors.
Clar. Clar.
Que vaig passant de les tendes.
Bueno, i això exacte, t'anava a dir també. Les botigues ho fan servir com a reclam marketingià. Jo hi ha una botiga, que no diré quina, per no fer-los publicitat, que entro
totes.
Només per sentir l'olor d'aquella botiga.
I n'hi ha algunes...
Hi ha algunes que fujo per l'olor que fa.
N'hi ha algunes d'adolescents que tomben.
Exacte, que
i
dius,
no t'hi poses això?
Que és això tan dolç?
I que t'endús aquesta roba i a casa encara
horrible,
fa...
Horrible, horrible.
Mira, el Guifré té 34 anys i no té olfacte, no té anòsmia. Des de fa 2 anys, per això, i diu, de moment m'he saltat tots els bolquers de la meva criatura, que ja té un any i mig i no ho ha pogut sentir.
Però també t'has perdut els de l'inici, que no fan mala olor.
Però el Jordi té un amic que tampoc té olfacte, i el que fa és olorar una mica una forta aspirada d'amoníac i ho recupera una mica. Això és el que diu el Jordi.
És com un reset, o sigui, el seu amoníac és per fer un reset. Allò.
Una forta aspirada...
I
recupera una mica.
Estic flipant amb això.
Segur que és amoníac.
Això té alguna mena de sentit, això que diu el Jordi?
No, perquè l'amoníac és bàsicament un estimulant sensitiu. No és un olor ni és un gust, és un estimulant sensitiu. El que fa és estimular sensitivament. Ara, que ell ho noti així...
Bueno, pot ser.
Pot ser.
Pot ser. Mira, a tomb d'això, precisament, tenim l'Armand al telèfon. Armand, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns, et demano molta brevetat, que estem a punt d'acabar. Sí. Digues.
Mira, jo sempre he tingut rinitis, tinc 74 anys, tota la vida, i he tingut problemes d'això, de la rinitis, d'olfato, bueno, aleshores, l'olfacte, així com més gran, no he anat com perdent. Sembla ser que tinc pòlips, i llavors em diuen que la forma de recuperar-los és treure'm els pòlips, però que després aquests pòlips em tornaran
a sortir.
A sortir, sí. I el que sí que últimament he fet, a part del tractament que faig cada dia de disonides i coses així, és un tractament en cortisona durant 15 dies i llavors recupero un olfacte fantàstic i estic amb 5, 6 o 7 mesos doncs amb aquest olfacte, i llavors el vaig perdent, i bueno, i aquí estic amb aquest punt. No sé, vull dir, si la solució és treure'm aquests pòlips...
Ai, senyor!
O fer servir la cortisona...
O resignació.
O resignació, perquè cortisona de per vida. Fem una cosa, Armand, com que potser hi ha més d'un oient que ens estigui escoltant que té aquesta situació, malauradament, et responem en antena, que així ho sentiràs perfecte. Una abraçada, bonic.
Molt bé, moltes
gràcies. Fins ara. Adéu, adéu. A veure, ràpidament, el cas de l'Armand, poden ser els pòlips?
Poden ser els pòlips, però no és els pòlips únicament. O sigui, la malaltia que ho diem pòlips nasals no és els pòlips nasals, ni és el principal problema moltes vegades, sinó que és la rinosinusitis crònica que hi ha al darrere. Són malalts que fan una rinosinusitis crònica que al final acaben desenvolupant pòlips i aquesta inflamació afecta tota l'àrea de l'olfacte. I progressivament van perdent l'olfacte i va molt relacionat amb la inflamació, més que amb la mida dels pòlips, amb el tipus d'inflamació, si hi ha comorbilitats com tenir asma al mateix temps o altres patologies, no? I, evidentment, com es talla? La pèrdua de l'olfacte és un símptoma i està causat per la inflamació i és dels pocs casos que és tractable.
Per això li funciona la cortisona.
El que s'ha de fer és tractar bé el nas i amb corticoides intranasals, que és, si és ja el diagnòstic. Els corticoides orals, que són aquestes pastilles de prevenció, això és perillós perquè va molt bé, és molt eficaç...
Però va tot arreu del cos.
I produeix descalcificació òssia, hiperglucèmia, cataractes, etc.
Per tant, hem d'anar a fer un tractament localitzat, per això dius els internasals,
Exacte. El corticoide es pot utilitzar en un cas d'exacerbació molt greu que no t'ho puguis controlar, però s'ha de fer un tractament mèdic apropiat. I a vegades la cirurgia és recomanable, però no perquè tornaran a sortir els pòlips, no, sinó per reduir la massa inflamatòria que hi ha aquí, perquè curar la malaltia no la curaràs. I actualment han sortit tota una sèrie de fàrmacs, es diuen biològics, que encara han demostrat més potència o tanta potència sobre la pèrdua de l'olfacte com és la cirurgia o el tractament.
Doncs respost l'Armand. Tornem al 677-38-77-19 perquè ens esteu dient moltes coses i avui tinc la sensació que no us estem atenent. Ja, disculpeu-nos a tots els que sou perquè no ens dona temps a llegir-vos a tots.
I que estan dient coses molt interessants també, curiositats i també preguntes. Mira, la Pilar diu sobre els olors que us transporten, l'olor de la fusta quan la tallen, perquè el meu pare era fuster, també el de la Mercè, l'olor de la fusta, perquè el meu pare era fuster i tenia el taller de la fusteria just als baixos de casa.
La fusta seca, quan la tallen els fusters, fa una olor, però el meu avi, que tallava fusta al bosc, fa un altre tipus d'olor, barrejat amb petricor, no?, quan està una miqueta humida. Oh, doncs, aquella olor.
Doncs mira, la Carla, l'olor de la gespa, que va de tallar també, que la transporta
Nena,
a quan era petita.
Carla, que venen ara unes coses que tu poses a la gespa artificial i fa olor de gespa tallada, que vaig al·lucinar, vaig dir, però què és aquesta nena?
Que recorda el seu
jo
pare
no
quan tallava el jardí.
Mira,
ja faltaria això. Jo vull desaprendre coses.
No es pot, ja t'ho ha dit el metge.
No vull sentir més olors.
Hi ha molta gent que també parla de l'olor del mar, Malcolm. L'Anna diu que li transporta moments amb el seu avi de petita. La Sílvia, l'olor de pa torrat i olor de cafè em porta quan era petita els diumenges al matí de casa. I atenció a Jordi, que fa una pregunta per la taula. A veure si esteu d'acord. Us passa que quan algú es fa un cafè et venen ganes de prendre-te'l, però quan és el teu no fa la mateixa olor?
Això passava també amb el tabac, quan érem quan jo era fumadora, que la gent fumava i venia aquella olor i volies fumar i després...
Jo crec que les persones que hem fumat i ja no fumem som les més intransigents amb l'olor de tabac. És horrorós. O sigui, sents un microgram d'olor de tabac i dius, quin fàstic.
Aixeco la mà.
Per favor. Ara jo, responent a aquesta pregunta, jo sempre vull el que tenen els altres, però no
per l'olor, no?
La loteria, ja ho sabem.
I després hi ha un altre meló que ha obert la Romina.
Obrim.
La Romina té 34 anys i diu, des de que em vaig quedar embarassada, tinc un superpoder i una maledicció alhora. Noto totes les olors molt més. Diu, no em cal estar a prop de la meva criatura per saber que s'ha fet caca. Diu,
totalment.
Des d'aquest punt de vista em sembla molt útil. Però el problema ve quan noto també l'olor de peus aliena, de brossa o de suor multiplicada per 3. I la Gisela de Reus diu, l'olor de préssecs, quan estava embarassada, era l'única que em treia les ganes de vomitar.
Diu,
de fet, em passejava per totes les fruiteries, olorant els préssecs profundament.
Ja ve la boca dels préssecs.
Ja a mi em va agafar fàstic el cafè, que sóc molt cafetera, em va agafar fàstic l'olor del cafè.
I no et va agafar, en canvi, per compensar una altra cosa? De dir, això no m'agradava gens i m'encantava durant l'embaràs?
No me'n recordo. Però em feia molta mania l'olor dels bolsos. Saps que si tu poses el cap dins el bolso per remenar, buscar coses, fa com una olor peculiar? Doncs,
anàvem
els
bolsos que em
fotíem... No, jo volia preguntar la relació entre olor i humitat. Perquè els avions... No hi ha, esto es una, potser és una llegenda urbana i així la trenquem. Diuen que hi ha 300 persones que, òbviament, en un viatge llarg es tiraran pets, rots...
Ai, quin horror.
Hi ha un lavabo, però no... La veritat és que no fa molta olor. I diuen que és que perquè no fa molta pudor. Però diuen que és perquè no hi ha humitat. I també diuen que el menjar no té gust, no té sabor, perquè no hi ha humitat. Vull
dir
aquesta relació.
Però fa una pudor quan
ara,
comencen a obrir aquells tàpers.
Ara ho resolem. Anem a la publicitat. I és veritat que dintre dels avions les olors estan més amortiguades per un tema de, segons el Malcolm, humitat.
Hi ha gent d'urbana.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Stop
and take the time to smell the roses. 4 minutets i hem de respondre moltes coses. La de l'avió, i queda pendent. La anòsmia està relacionada amb Parkinson. A veure, Malcolm, tu deies que els avions...
Els avions, què passa? Perquè és veritat que no fan la pudor que haurien de fer si hi ha 400 persones que tenen gasos diversos.
Té relació amb això que deia de la humitat, amb Malcolm? Deu ser l'altura?
Pot ser, evidentment, qualsevol lloc que hi hagi humitat, les olors sempre s'exacerben, no? Més que res perquè es poden localitzar millor o controlar.
Ah, al contrari, diu, eh?
I tot això. El que passa als avions, a veure, jo ho atribuiria molt també als sistemes de filtre de l'aire que utilitzen els avions. Els avions és una atmosfera creada molt artificialment, eh? Uh-huh. Hi ha un filtratge constant, inclús de partícules o de virus o de bactèries o tot això. Per tant, diuen que és una zona inclús més protegida. Però en quant a l'altitud no sabem massa què passa. De fet, vam presentar un programa a la ESA, amb el Tomàs Molina, que vam treballar junts una temporada per fer una enquesta aquí a Catalunya, uh-huh. i ens el van rebutjar, però era una miqueta per mirar què passava amb l'olfacte en situacions d'ingravidesa, uh-huh. o de microingravidesa, uh-huh. Per fer-ho.
Ah, que interessant.
I res, en els últims 3 minuts teníem una consulta de la Lourdes que ens ha trucat, que diu, ostres, la meva mare va desenvolupar Parkinson i un dels símptomes que va tenir pre-Parkinson va ser l'anòsmia. Està efectivament relacionat?
No, anòsmia no. O sigui, l'anòsmia és molt menys freqüent. Anòsmia parlem quan la persona no olora absolutament res. I quan no, si olora algo, és hipòsmia. O sigui, és pèrdua partidària de l'olfacte. Sí, es dona molt freqüentment. De fet, es sol presentar 4 o 5 anys abans dels trastorns motors.
Uau!
I, de fet, avui en dia, en qualsevol consulta de neurologia, l'olfacte sempre es mira. I nosaltres hem fet estudis i hem publicat amb el grup de neuròlegs del clínic aquestes dades, i es dona, és molt, molt, molt freqüent. De fet, a les persones que no tenen cap causa de perdre l'olfacte, que els estudiem, vostè té pèrdua d'olfacte, té més de 50 anys, i no olora bé, els hi fem un protocol per a veure si no hi pot haver al darrere una
Parkinson.
Malaltia neurodegenerativa.
Uau, interessantíssim. I pregunta...
La major part no surt res.
Quedeu-vos tranquils, exacte. Ara, sí. Si deixeu d'olorar de sobte, no digueu, aneu al metge dient tinc Parkinson. En tot cas, avui hem parlat d'olors. Tanquem amb algun missatge dels que hem rebut al WhatsApp.
A veure, mal com parlava dels avions, el Ramon, com a curiositat, sap reconèixer per l'olor qui s'ha tirat un pet? No. Diu, lògicament, no dic res, i l'Elisabet tanca amb una pregunta que és, m'encanta l'olor del cafè, però no m'agrada veure'n.
Això també és habitual, m'agrada l'olor de benzina i no me la bec, no?
No. Amb aliments.
Sí.
Amb aliments.
Ai, senyor, ens han quedat moltes coses, com sempre, per explicar aquí a La Solució. Avui hem parlat d'olors amb el doctor Joaquim Mullol Milet, director de la Unitat de Rinologia i Clínica de l'Olfacte del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Clínic de Barcelona i especialista de Barna Clínic. Moltes gràcies, Joaquim.
Gràcies.
Una abraçada i gràcies per haver vingut. Senyor Fran Domènech, tornem dilluns.
Molt bé.
Ho farem amb l'Helena Puigguitart per parlar de com prendre decisions si volem canviar de feina, canvis radicals de feina. No, per favor. Per favor.
Ens vols dir alguna cosa, doncs?
Ai, Marta Pontnou, Malcom Otero. Escolta'm, aneu a dinar, sense mi?
Ah, mira, noia, seràs tu que ens ho has anul·lat a última hora.
Elisenda Carot, directora de La Solució. Jo recordo que quan estaves embarassada no em deixaves portar colònia.
Li enviava un WhatsApp i deia, Malcom, no portis colònia, per favor.
Bueno, és que el Malcom és dels que fa dos petons a cada galta i tot el dia olores a...
I un dia es va posar colònia i el vaig enviar, no sé si a les grades o aquí a la punta, que et vaig dir lluny. A la propera sí que vinc a dinar, que avui m'he donat de baixa, que és l'aniversari de ma mare. Tornem dilluns, família, us deixem amb el Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.